setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, tots just passen uns minuts de les 10 del matí en aquest dissabte 3 de febrer que acabem d'iniciar aquest nou mes. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de conduir cotxes teledirigits, i ens ho explicarà l'Enric de Sabadell. Tindrem una estona per millorar el nostre català amb l'Adrià, el nostre professor de Jo Aprenc Català, i conversarem amb el comissari de Maresme Pintat, el professor d'art, el Manel Trencs. També ens visitarà el novel·lista Xavier Alandés i sabrem més sobre un cas poc conegut de Goya i us faré diferents propostes d'oci. Per cert, si coneixes algú que té algun hobby curiós, tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Hobbies curiosos.
A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este...
En el programa cada setmana et porto hobbies diferents i et recordo, per cert, que si tu tens el teu i ens el vols explicar, els llegeixo tots. Podeu enviar un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, per explicar-nos el vostre hobby. I aquest matí us porto un hobby molt curiós, que és el de col·leccionar o tenir cotxes teledirigits i altres coses que ens ho explicarà ell, l'Enric. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
Doncs, Enric, explica'ns aquest hobby que tens de col·leccionar cotxes teledirigits.
Sí, doncs mira, tot va començar de petit, que vaig demanar un cotxe de ràdio control per a ells. Suposo que és una cosa que deuen fer molts nens. I res, em va agradar. I a partir d'aquí, doncs mira, vaig anar integrant-me una miqueta més en el mundillo aquest i res, inclús vaig acabar fent competicions amb cotxes de ràdio control, fent campionats, on el mecànic i el meu ajudant era el pare. Així que va ser un hobby que en el seu dia, doncs inclús això, vaig poder compartir amb el meu pare. I ara, a dia d'avui, doncs procuro compartir-lo amb el meu fill.
Ah, molt bé, passa de generació en generació. I a part que està molt bé, perquè són hobbies d'aquells que ara, com que tot és tan tecnològic, ha canviat molt. Tot i així, aquest es manté. El dels cotxes teledirigits sempre ha agradat, tant a nens com a adults. Perquè, digue'm la veritat, a dia d'avui, quina edat tens?
Jo, 40 anys.
Sé que aquestes preguntes no es fan, però no passa res. Estàs en una edat molt bona.
Sí, ja estic d'acord.
I a dia d'avui, Enric, encara hi jugues amb els cotxes teledirigits? Encara t'agraden?
Sí, tant, sí. Et diria que a dia d'avui els gaudeixo quasi més que anys enrere.
I
abans eren simplement un hobby, no? M'ho passava bé conduint-los. I ara doncs els gaudeixo arreglant-los, preparant-los, modificant-los, tenint-los al dia, fent el manteniment. Aleshores, això m'ajuda també a desconnectar una miqueta doncs, del dia a dia que per defecte portem tots els adults, no?
Clar, és com el que es fa avui en dia amb els jocs aquests de mòbil, doncs és una distracció però real, la manual, en la qual t'has d'implicar. I en tens sentit... Podries dir quants en tens, o en tens diferents models, diferents tipus?
Mira, ara mateix el que són cotxes en si, només tinc dos models. Al llarg de la meva vida he tingut una pila. A dia d'avui doncs, no disposo de prou temps per dedicar-me a tenir-ne més. I a més tinc diferents hobbies a nivell del modelisme de radiocontrol, així que no dono a l'abast per més, no? Aleshores, ara això, disposo de dos cotxes diferents, vaja.
T'anava a dir, sort que no van a gasolina, eh? Si no, ja no sé si en podries tenir ni un amb el preu que està avui en dia.
Bueno, la veritat és que antigament la majoria de cotxes anaven amb benzina, però a dia d'avui el que predomina és l'elèctric. Són cotxes que són més nets, són més potents, i inclús tenen més autonomia que els de combustió. O sigui, això que passa una mica a l'inversa que la realitat. Així que no, amb aquest tema no m'haig de preocupar, vaja.
I per aquelles persones que els agradin o que els agradin els cotxes teledirigits i de més, normalment on els poden trobar? Perquè hi ha botigues especialitzades. Tu tens alguna de concret que diguis jo vaig a aquesta que és de confiança?
Sí, mira, òbviament a dia d'avui per internet podem comprar doncs, a molts llocs diferents, no? Però el que sí que és cert és que una persona que s'iniciï en aquest mundillo, doncs als principis doncs hi ha molts intríngulis que has d'aprendre, que t'han d'ensenyar, o coses que t'han d'ajudar a posar-les a punt, a ajustar-les, a resoldre dubtes. A vegades pots trencar una peça i després pues, l'has de muntar i potser n'has de romper-ho. I jo en aquest cas doncs, fa molts anys vaig tenir la sort de conèixer una botiga que està a Sabadell, que es diu Hobby Play. És una botiga familiar i el Toni Molero, que és el seu propietari, doncs és una molt gran persona i té una atenció en aquest sentit doncs, excepcional, no? És a dir, després de fer la compra, a nivell postventa, l'atenció que pots tenir... Doncs,
que t'ho explica molt bé. Mira, per ajudar els oients que els interessi, entra a www.hobbyplay.net. Veig que estan al carrer Antoni Forallat, 133, a Sabadell, i tenen la pàgina web, el hobbyplay.net. Així que després ens entretindrem aquí a mirar, perquè veig que tenen de tot, també, tot terrenys, camions, avionetes, déu-n'hi-do. Això a mi també m'agrada, eh? També t'ho confesso, Enric. Doncs t'agraeixo molt que ens hagis explicat aquest hobby, a seguir jugant-hi, a seguir transmetent-ho de pares a fills com estàs fent, i gràcies per ser aquest matí en el programa.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar.
Avui parlarem d'on ve la paraula calçots, ja que recentment va ser la calçotada de Valls, que és d'on és l'Adrià, el nostre professor particular de català, que el trobareu a joaprencatalà.cat, i ara en el programa. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel.
O sigui, que fa 4 dies va ser la calçotada de Valls i no em vareu dir res, eh? Tots per tu els volies, els calçots.
I mira que en fem molts, que ven molta gent a Valls. Però sí, cada últim diumenge de gener sembla la festa de la calçotada.
Molt bé. I és fins... Bueno, els calçots generalment duren aproximadament fins a l'abril. I d'on prové la paraula, o d'on ve la paraula calçots?
Per saber d'on ve aquesta paraula hem d'explicar una mica d'història. Tot i que hi ha diferents versions, la més coneguda és la d'un camperol de Valls, que es deia Xat de Beneges, i explica el relat popular que un dia va decidir canviar l'esmorzar habitual i va menjar-se 2 cebes grillades, però es va adonar que s'havien estirat, així que va tallar les arrels i les va posar al foc. A taula va treure les parts ennegrides pel foc i es va menjar la part més tova, amb la primera vegada va ser amb oli, vinagre i sal. Li va agradar tant que va decidir provar de fer-ne més. Plantava les cebes i el que feia era anar posant terra al damunt, de manera que la ceba busca la llum, es va estirant, es va allargant. I aquest procés d'anar posant terra damunt s'anomena calçar. D'aquí que anomenem calçot, aquest tipus de ceba.
Ostres, déu-n'hi-do, eh? Tota la història que hi ha darrere, a vegades d'una paraula únicament. I, per exemple, als calçots li posem la salvitxada. Aquesta paraula d'on ve?
Bé, hem dit que al principi l'acompanyava amb oli, vinagre i sal, però actualment s'acompanya amb aquesta varietat, que no és el mateix que el romesco, que s'anomena o salsa de calçots o salvitxada. El nom de salvitxada ve de les paraules sal i bitxo. I la paraula bitxo, en català, com que es pot escriure tant en B alta com en B baixa, podem escriure també salvitxada en B alta o en B baixa. I també, bé, aprofitant que estem parlant sobre salses, tenim 3 salses que s'assemblen molt, l'únic que fa és canviar algun ingredient. Tenim el romesco, que en lloc de fer servir nyora, que és la que es fa servir per la salsa de calçots, pel romesco es fa servir el pebrot de romesco. La nyora el que fa és donar-li un toc més dolç i el pebrot de romesco és un to més amarg. I també n'hi ha una altra molt similar, que és la del xató, que es caracteritza perquè porta molla de pa.
Déu-n'hi-do, si ens omplim amb tot això, després ens hem de passar la tarda corrent per tot Valls, eh? I, per exemple, l'all i oli, la salsa, l'all i oli, no és tan comú potser de posar-la en els calçots, però d'on prové? És una paraula catalana que crec que té una transcendència important.
Sí, és curiós. Bé, l'origen no té gaire misteri, ve de les paraules all i oli, i és curiós perquè s'ha exportat a altres llengües, per exemple, la llengua castellà, que, tot i tenir alguna versió pròpia, hi ha alguns llocs que l'anomenen ajo aceite, alguns llocs que l'anomenen ajolio, la paraula que més ha triomfat és allioli o pronunciat allioli. Però, de fet, és una paraula d'origen català.
Clar, és que jo l'he sentida molt, però, per exemple, ajo i aceite no s'acostuma a dir. Fem servir la paraula allioli gairebé tothom. Vull dir que s'ha extès moltíssim l'allioli. Doncs, Adrià, jo vull recordar que trobaran més informació sobre la nostra llengua al llibre de l'Adrià, Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats i com pots evitar-los. I a l'Adrià el trobareu també a www.joaprencatalà.com i en el programa el dissabte vinent, que també et volem tenir amb nosaltres, Adrià?
I tant, no hi faltaré.
Oci.
Doncs el Maresme ha estat, com a mínim, des de fa més d'un segle el referent inspiració per artistes que n'han trobat múltiples i atractius indrets. I justament tot això ha de quedar reflectit o reflexat d'alguna manera. Per tant, tenim properament del 8 de febrer al 12 de maig al Maresme pintat una exposició a la Fundació Iluro, a l'Ateneu del Centre Cultural a la Riera 92 a Mataró, que és la meva ciutat, sempre us ho explico. I justament en parlarem més i millor amb el seu comissari i professor d'Història de l'Art, el Manel Trencs. Molt bon dia, Manel.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Doncs molt contenta de que siguis amb nosaltres. I t'ha tocat de fer de comissari d'aquesta exposició perquè coneixes molt bé tot el que és la història de l'art i què és el que realment es vol reflexar en el Maresme pintat?
Sí, a veure, jo penso que és important una mica fer un punt de context, que és a partir de la pandèmia el que ens vam trobar és que una mica havíem de posar en valor tot el que era quilòmetre zero i una mica el que estava proper. I aleshores, en aquest cas, jo com a professor, que sóc professor de batxillerat d'Història de l'Art, em vaig plantejar el fet de dir, ostres, per què no fem una exposició per posar el valor al patrimoni, la cultura i el paisatge que tenim al nostre entorn? En aquest cas, com que jo sóc de Mataró i visc aquí a la comarca, doncs em va semblar una bona proposta plantejar, perquè pel meu cas és la primera vegada que faig de comissari, plantejar aquesta exposició. I des de la Fundació Nuro els hi va semblar una molt bona proposta, molt bona idea, i tal dit, tal fet, i mira, i en 3 anys, doncs ara l'hem preparat i d'aquí pocs dies doncs farem ja la inauguració oficial.
I qui participarà en aquest cas? En, els...
Bé, en aquest cas també hi ha una altra cosa que és important a tenir en compte, que era quins eren els paràmetres, és a dir, quan vaig plantejar-me això, quins havien de ser els paràmetres a l'hora de decidir quines obres sí, quines obres no. Doncs aleshores el plantejament va ser a seleccionar obres que estiguessin en institucions o fundacions o museus a públics. És a dir, que fos quelcom de peces en les quals poguessin estar en espais per tothom. Per tant, el primer paràmetre important va ser el fet aquest mateix, que no estigués en mans privades, perquè si no, clar, llavors la manera de seleccionar podia ser molt més complexa. D'aquí ve que aleshores el que vaig fer és començar a fer buidat del Museu de Figueres, el Museu de Girona, el Museu Nacional, el de Montserrat, el que hi havia per aquí a Mataró, els ajuntaments, etc. I de tot aquest buidat que va portar molt de temps, doncs aleshores hem seleccionat unes més o menys 60 peces.
I hem tingut dones artistes a la comarca?
Bueno, i aquí, molt bé, molt bé. Aquí hi ha un altre factor important a l'hora de plantejar també l'exposició. Si per un costat era que fos de la comarca, si a més la idea era que fossin amb institucions públiques, un altre factor important també era donar-li visibilitat a les dones artistes, la perspectiva de gènere. I bé, tal dit també tal fet, és a dir, que també en l'exposició hi hauran dones artistes reflectides que també han pintat el Maresme. En aquest cas, per exemple, doncs tenim alguna potser molt més mediàtica o coneguda per molta gent, Lola Anglada, però també tindrem la Mila de Torres, la Carme Rovira, etc. I una altra cosa que penso que també és molt important vinculada a l'exposició és que també un altre plantejament va ser el fet de dir que havia de sortir tots els pobles, totes les poblacions del Maresme. És a dir, que per això també estic content perquè surten reflectits tots. D'una manera o una altra, surten totes les poblacions del Maresme.
Doncs així ja ho sabeu. Aquells del Maresme i els que no ho sigueu també, hi heu d'anar-hi en aquest Maresme pintat perquè doncs, veureu les pintures on es representa la comarca, el detall d'un carrer, alguna escena, algun moment emblemàtic, i com molt bé ens ha dit el Manel Trens, doncs, han estat totes elles molt ben triades perquè més hi surtin totes les poblacions i també hi apareguin aquestes dones, que també n'hi ha hagut, eh?
Per descomptat, per descomptat.
Doncs del 8 de febrer al 12 de maig, aquesta exposició a la Fundació Iluro, l'Ateneu del Centre Cultural a la Riera 92 a Mataró. I a quin horari s'hi podrà anar, Manel?
En principi, menys els dilluns, que és tancat, tots els altres dies a la tarda, de 5:30 a 8:30, i després també els dissabtes tarda i diumenge matí.
Doncs de ben segur que hi anirem. I agrair-te moltíssim que hagis estat aquest matí de dissabte en el programa. I el Manel Trencs, a part, ell també té doncs, el seu propi Instagram, informació, per aquells que vulgueu saber més coses d'història de l'art. Si ens el vols recordar, Manel, perquè fas unes reflexions, unes explicacions molt interessants i m'agradaria donar-ho a conèixer també als
sí,
oients.
Sí, no, aquí hi ha una cosa com a professor també que intento, que és el fet no només d'intentar, com ho diríem, propagar la cultura i, en aquest cas, els coneixements d'història de l'art en els alumnes que tinc a l'escola, sinó també aprofitar-ho per obrir-ho a exalumnes i a gent bueno, doncs de l'entorn o del món que li interessa la cultura i que també ho pugui aprofitar. En aquest cas, jo es faig via Manel Trencs, també tinc una pàgina web a tota una sèrie de sites que, per cert, en el seu moment també vinculats amb l'època de la pandèmia, els vaig deixar en obert, perquè així alumnes d'altres escoles o professors d'altres escoles que volguessin aprofitar-ho, doncs tenir quatre nocions d'art antic, medieval o qualsevol estil d'art contemporani, doncs també ho poguessin aprofitar.
Doncs Manel, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, per aquesta ajuda. Manel Trencs, amb CHS, i gràcies també per ser aquest matí de dissabte en el programa.
Un plaer, un plaer. I llavors jo engresco la gent de que si una mica descobrim el, com diem, el patrimoni, també ens l'estimarem més. I penso que és important en els moments actuals.
Doncs moltíssimes gràcies, Manel.
No hi ha de què. Molt bé.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
62.183, 6, 2, 1, 8, 3, serie 113, 1, 1, 3.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El pantano de Sau. Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal?
En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando.
Los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos.
Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos.
¿El agua de casa cómo sale?
No, ese agua no se puede.
puede haber.
Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero ver.
La medida más destacada limita el consumo de agua.
Si me paso de consumo, nos pueden llegar a sancionar. Me ducho poco.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el café en cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 €. Y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour formato ahorro a 4,95 € el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Este invierno, disfruta de la nieve y el esquí en los Pirineos con Snow Hotels. En Snow te ofrecemos hoteles cercanos a las estaciones francesas de la Pierre de San Martín, Pío en Galí y San Larí, y de las españolas Larra Belagua, Formigal, Cerler, Buitaúl y Baqueira Beret. Reserva a través de nuestra web oficial snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas. Snow Hotels, pasión por la montaña.
Sabem com n'és de difícil la pujada de gener, que si començar anglès, que si fer més esport. Així que a Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat, del 2 al 7 de febrer gaudeix de descomptes de fins a un 25% en sofàs, matalassos, mobles i decoració. Conforama.
Abiertos al deporte, a la cultura, a la política. Abiertos a la actualidad. Abiertos a todo lo que ocurre en tu ciudad. En 20 minutos te ofrecemos información objetiva, veraz y accesible. Encuéntranos cada mañana en las calles de Barcelona o entra en 20minutos.es y estarás siempre informado. 20 minutos. Diario abierto. Bueno, tan abiertos que somos el único periódico gratuito.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Anem a llegir.
Aquest matí tinc amb mi l'escriptor valencià Javier Alandés, que ens presenta la seva darrera novel·la, L'última mirada de Goya, de l'editorial Contraluz, una novel·la històrica d'aventures on explora els últims dies de l'il·lustre pintor espanyol i un fet real poc conegut que millor que ens ho expliqui ell. Molt bon dia, Javier.
Raquel, bon dia. Moltes gràcies per la invitació i és un placer per a mi estar contigo i con toda tu audiencia.
¿Cuál fue la inspiración principal para escribir La última mirada de Goya?
Mira, todo parte de una visita a San Antonio de la Florida, que es una ermita en Madrid, a orillas del Manzanares, cuyos techos y bóvedas están pintados por Francisco de Goya. Fue como su particular capilla Sixtina. Y aparte allí está enterrado y está pues la lápida que cubre sus restos. Cuando yo fui a visitarla, la guía, esto estoy hablando pues una vez salimos del confinamiento, de la pandemia y demás, la guía me explicó que efectivamente allí estaban los restos de Goya, pero que estaba acompañado de Martín Miguel de Goicoechea, que era su consuegro, y que al cuerpo de Goya le faltaba el cráneo. Y yo desconocía esa anécdota por completo. Cuando llegué a casa, pues me puse a investigar y demás. Vi que era absolutamente real. Y entonces se me ocurrieron solo dos preguntas. ¿Cómo había perdido Goya la cabeza? ¿Y dónde se podía encontrar? Y bajo esas dos preguntas, escribí esta novela, La última mirada de Goya.
Bueno, podría ser que se hubiera enamorado y hubiera perdido la cabeza por una mujer, ¿no?
Bueno,
no es el caso.
No es el caso, pero eso nos puede ocurrir a todos, ¿verdad?
¿Cómo fue el proceso de creación de los personajes?
Wow, mira, yo no soy historiador, yo no soy divulgador histórico ni artístico, y yo lo que tenía en todo momento era la intención de generar, de crear una clásica novela de aventuras, siendo mi tributo a los autores que yo llevo leyendo toda la vida, a Dumas, a Melville, a Stevenson, a Joseph Conrad, a Pérez Reverte. Entonces, más allá que investigar cuál había sido la posibilidad más plausible de esa pérdida del cráneo o de esa profanación de la tumba, fue crear una aventura que dé explicación. Esa aventura parte de la premisa de que un corrupto funcionario de la corona española localiza a Goya exiliado en Burdeos y por una venganza personal contrata a un asesino para acabar con su vida. Goya, ante esa amenaza, necesita a alguien que le proteja. Ese alguien será un joven guardaespaldas de 23 años, Diego Girard. Y entonces ahí se generará toda la aventura entre quienes quieren matar a Goya y ese corrupto funcionario ha pedido una prueba de su muerte y quien intenta defenderle.
Dentro de mis cuestiones, Javier, tú ya tienes varios libros, como Los Guardianes del Prado y demás. Cuando eras pequeño, ¿te imaginabas que llegarías a ser escritor a día de hoy?
Uy, no, qué va, Raquel. Mira, yo creo que yo tengo 49 años. Yo soy de esa generación que he disfrutado los sábados por la tarde de programas dobles en los cines, de crecer en televisión con las películas de Errol Flynn, de Burt Lancaster, de esas versiones más antiguas de Ivanhoe, de la Pimpinela Escarlata y demás. Por lo tanto, yo he sido un devorador de historias, devorador de aventuras, que llegó un momento que quería contar sus propias historias. Pero me pasaban dos cosas, Raquel. La primera, que no tenía nada que contar. Y la segunda, que no estaba preparado para ello. Pero la solución a ambas era fácil. Solo era cuestión de tiempo. El seguir viviendo, el seguir viendo películas, yendo al teatro, seguir leyendo. Y él fijarme en todo, porque en todo puede haber una historia, en todo puede haber una anécdota, en todo hay una historia curiosa que merece ser relatada, como ha sido el caso de la cabeza de Goya.
Y en la última mirada de Goya, ¿ha sido un reto para ti compaginar la realidad, los hechos reales, con la ficción?
Bueno, el verdadero reto cuando escribes, y no escribes de una manera profesional, yo no me dedico exclusivamente a escribir, yo tengo mi trabajo, mis responsabilidades, escribir pues es otra faceta. El primer reto es compaginar la escritura con la vida. Ese es el primer reto. El segundo es que si te propones mezclar realidad y ficción, no se trata de crear una ucronía, no se trata de variar la realidad es la que es, la historia es la que es, y hay que encontrar las grietas a través de las cuales introducir la ficción, pero sin que se mueva ni un milímetro la historia, sin que se mueva ni un milímetro la realidad. Por lo tanto, es generar ficción, pero con la suficiente verosimilitud como para que sea emocionante, pero creíble.
¿Qué mensajes o emociones quieres que experimenten los lectores con esta última mirada de Goya?
La novela no es una biografía de Goya, no es una retrospectiva de su obra. Encontramos a un Goya moribundo, de 82 años, exiliado en Burdeos por las represiones de Fernando VII a los pensadores liberales. Y es un Goya que yo lo imagino, yo tenía en la cabeza en todo momento a Paco Rabal en ese fantástico papel de Goya en Burdeos, de Carlos Saura. Entonces imagino a ese anciano que vive, por un lado, tratando de redimirse de sus demonios internos, de cosas que ha hecho en su vida, que las vamos conociendo en la novela, pero a la vez que continúa persiguiendo la inmortalidad. Él sabe que, y esto es cierto, sabe que Velázquez consigue la inmortalidad con Las Meninas. Velázquez, Goya admira a Velázquez, es su autor favorito, pero Las Meninas Velázquez las pinta 4 años antes de morir, nada más. Entonces Goya sabe que la obra que puede hacer a cualquiera inmortal no sabe cuál es. Puede ser que sea la última que pinte. Entonces es alguien que hasta casi el último día de su vida está trabajando.
Claro, eso ocurre a muchos artistas que crean, pero nunca saben en qué momento van a dar con esa tecla que les dará el éxito al día de mañana. ¿Hay alguna anécdota interesante o curiosa en todo el proceso de escritura y de investigación de este libro?
Mira, te voy a contar una, Raquel, que es poco conocida. Evidentemente, y esto es real, el cráneo de Goya no ha aparecido. Goya está enterrado en Madrid, como he dicho, en San Antonio de la Florida, sin cabeza. Goya fallece en 1828 en Burdeos. Y a principios del siglo XX, un ciudadano de Zaragoza entrega al Museo de Zaragoza un cuadro. En ese cuadro aparece una calavera reposando sobre una mesa y el título del cuadro es Cráneo de Goya, pintado por Dionisio Fierros. El cuadro está fechado en 1849, es decir, que parece ser que el tal Dionisio Fierros tuvo en su poder el cráneo de Goya y lo pintó. El cuadro, además, está por detrás firmado por el sexto marqués de San Adrián, que era el propietario del cuadro y el mecenas de Dionisio Fierros. Lo que ocurre es que el cuadro está fechado, como he dicho, en 1849, y el marqués de San Adrián había fallecido en 1845. Por lo tanto, no cuadra que pueda estar firmado por alguien que no estaba vivo. No deja de ser otro misterio que envuelve a este otro gran reto, que era descubrir qué pudo pasar con la cabeza de Goya.
Y con esto te preguntaré, ¿puede ser esa la próxima propuesta literaria? ¿O tienes pensada ya la próxima propuesta literaria?
Bueno, los tiempos editoriales, Raquel, es que son muy curiosos. Yo como lector, yo no soy un escritor, yo soy un lector que de vez en cuando escribe alguna novela. Y como lector, cuando un libro llegaba a mis manos o lo encontraba en las librerías, yo pensaba que se había acabado de escribir hacía 2 semanas. No, para nada. Un libro, cuando llega a nuestras manos en una librería, probablemente la autora o el autor lo ha entregado 1 año atrás, ha tenido el proceso de correcciones, de introducción en el canal de librerías y demás. Por lo tanto, si yo deseo que en 2025, el año que viene, haya una nueva novela mía, yo la tengo que entregar dentro de unos meses. Por lo tanto, continúo hablando de arte, continúo hablando de misterios. Sí que ahora deseo desvincularme un poco de esa perspectiva histórica, de esa perspectiva de investigación y tal, para centrarme en un misterio del arte que está ocurriendo a día de hoy, en nuestros días, y que quien le gusta el arte lo tiene cercano, pero no sabemos qué está ocurriendo ese misterio. No quiero desvelar mucho más.
Nos quedaremos con este interrogante. Lo que sí que tenemos ya en nuestras manos, y també ho podeu tenir vosaltres, és el darrer llibre del Javier Alandés, La última mirada de Goya, de l'editorial Contraluz. Y yo, Javier, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana de sábado con nosotros y te deseamos muchos más éxitos.
El placer ha sido absolutamente mío, Raquel. Un abrazo para ti, para todo el equipo y para todas vuestras personas oyentes.
¿Qué? ¿Y a on menjar?
I a Barcelona us faig una proposta fantàstica, tant per anar en parella, per anar en família, per regalar. I és un lloc molt emblemàtic en el qual fins i tot hi ha hagut persones que han decidit demanar la mà a la seva parella, i us parlo del restaurant El Jardinet d'Aribau. És al carrer Aribau 133, a l'Eixample, Barcelona, i és increïble, però a part ens fa sempre diferents propostes, com en aquest cas ens porten el Sant Solterín al Jardinet d'Aribau, i ens ho explicarà molt millor la Ona. Ona, bon dia.
Bon dia.
Doncs veig que aquí en el Jardinet d'Aribau feu una proposta per el dijous dia 15, que és l'endemà de Sant Valentín, que és Sant Solterín. En què consisteix aquest Sant Solterín, que és el dijous dia 15 a les 6 de la tarda?
Sí, mira, nosaltres vam veure que per Sant Valentín és el dia de l'amor, però s'enfoca molt com l'amor en parella. Llavors vam decidir que volíem fer un taller per celebrar l'amor propi, l'amor cap a un mateix. Llavors vam decidir que l'endemà de Sant Valentín fer un taller celebrant el Sant Solterín, i que aquest taller fos d'aquarela. Llavors el que podran fer serà vindre i fer una interpretació de l'amor a través de l'aquarela.
Llavors poden venir tant solters com solteres, tot aquell que ho vulgui, el dijous dia 15 a les 6, o hi ha unes places limitades?
Sí, el dijous dia 6 hi ha unes places limitades. Per això s'ha de comprar a través de Universe, que ho poden trobar a l'Instagram del jardiner, i a partir d'aquí poden comprar l'entrada.
Doncs ja ho sabeu, el dijous dia 15 a les 6 de la tarda podeu entrar també a la pàgina web del Jardinet d'Aribau, al carrer d'Aribau 133 a Barcelona, jardinetaribau.com, i aquest Sant Solterín, aquesta proposta on es presenta l'amor en forma d'aquarela. Creus que sortiran parelles d'aquí, Ona?
Home, seria una molt bona manera de començar una relació, però això ja és apte cap a ell.
Si no, s'ho passaran bé segur, no?
Perquè, segur. Clar... A part, tenim la nostra tallerista, la Florencia Castelli, que vindrà i explicarà diferents tècniques d'aquarela. Poden vindre persones que tinguin ja dots artístiques o algú que no en tingui ni idea. És obert per tothom.
I a part d'aquest dia, dijous dia 15 a les 6, aquesta proposta increïble del Jardinet d'Aribau de Sant Solterín, també dir-vos que el Jardinet d'Aribau és un lloc fantàstic, com bé deia, per anar-hi a tenir un sopar inoblidable. Està tot decorat com si fos, com bé diu la paraula, un jardí. És un lloc màgic que, si no hi heu anat, hi heu d'estar com a mínim una vegada per poder-ho veure. El carrer Aribau, que el trobareu molt fàcilment, que és un lloc de referència, al carrer Aribau 133 a Barcelona. I Ona, doncs esperem que molta gent entri per fer aquestes reserves, perquè hi ha aquestes places limitades per poder fer el taller de Sant Solterín, així que sí, que comencin ja a inscriure's, i si surt alguna parella ja m'ho dius.
Sí, molt bé, moltes gràcies, Raquel.
Faltaria. Gràcies a tu per ser aquest matí amb nosaltres, i una abraçada
igualment,
ben forta.
Igualment, i ens veiem al Jardinet.
Anem a llegir.
Les persones tendim sovint a deixar de viure experiències màgiques, moments increïbles, per causa de que ens és molt més fàcil de dir que no, d'acomodar-nos i després penedir-nos-en, segur. Us ha passat a tots? I avui tenim el secret per superar aquestes pors i viure experiències noves i diferents que segur que us faran millor, us faran més feliços, perquè a vegades s'ha de dir que sí. A tot o a quasi tot. Ens ho explicarà molt millor l'escriptor d'aquest gran llibre, Sí a quasi todo, recent estrenat, el Ferran Casas. Molt bon dia, Ferran.
Bon dia, Raquel. Moltes gràcies per convidar-me, com sempre.
No, a part ja sabia que no diries que no.
No, ara tothom diu el mateix. Ara està dit que sí a tot, dic, bueno, a quasi tot, eh? A quasi tot.
Clar, per situar els oients, d'on ve aquest Sí a quasi todo? Per què et sorgeix? Perquè ja portaves llibres abans, en referència a l'ansietat i com superar-la. D'on ve aquest sí?
Pues mira, ve una mica justament d'això. Clar, jo després de 11 anys divulgant sobre ansietat, salut mental, no dirigint un centre, i tenint 5 publicacions que ja havia fet, no? Dos de les quals em van donar grates alegries, no? Sobre ansietat, em venia de gust, no sé, posar-li un toc més alegre a la vida, no? Dic, ostres, estàs tot el rato parlant, ei, ajudant a molta gent i està molt bé, però em venia de gust parlar una mica d'actitud davant la vida, no? Perquè també, en la meva experiència personal amb l'ansietat, ja em vaig adonar que l'actitud que tu hi poses en tot el procés és molt important, no? I d'aquí neix una mica això, no? D'aquest sí, de dir-li sí a la vida, de dir-li sí a viure-la, no? A gaudir de cada moment, o intentar-ho, eh?
Clar, per situar els que no et coneguin, el Ferran Casas ve d'una llarga trajectòria i moltes vivències personals que ha pogut transmetre a altres persones per a fi d'ajuda, a fi de bé, d'un mal que tu vas viure, en vas treure un bé. Si ens ho vols explicar a tu mateix, per a aquells que no ho sàpiguen...
Això neix una mica com un accident, és a dir, clar, jo vaig patir ansietat de molt jovenet, que és una història que he explicat mil vegades, però als 21 anys, que és aquí com és el gran titular, jo vaig patir paràlisis corporals per ansietat. I allà vaig fer un clic, no? Allà vaig veure que dius, ostres, vale, el psicòleg està molt bé, m'ajuda moltíssim, què puc fer jo? A més, no? Perquè no puc seguir vivint així, no? I ja vaig fer un canvi, no? Vaig fer un canvi de mentalitat i vaig començar a estudiar què em podia anar bé aquí. Clar, d'aquí a dedicar-me a això, imagina't, no, Raquel, el temps que ha passat, uh-huh. I és una mica un accident, com et dic, perquè jo vaig quedar amb un amic, amb aquest amic vam fer un cafè, li vaig explicar, ell em va dir, tinc ansietat, li vaig explicar el que jo havia fet, i aquest amic em va dir, ostres, tio, que ho expliques, hauries de fer xerrades. Vaig començar a fer xerrades gratuïtes, les xerrades a fer cursos, els cursos a muntar una clínica, a fitxar un equip de psicòlegs, i al final a escriure llibres i a divulgar, no? Imagina't com, a vegades, d'això, no? D'un tocafons, d'una cosa que realment sembla que t'hagi de paralitzar, que t'hagi de parar la vida, doncs amb aquesta actitud una mica d'ell, sí, vaig a per això, no? Li dones la volta, i d'aquell llibre, no?
Què vols transmetre a través d'aquest llibre?
Moltes coses vull transmetre, eh? Jo he intentat moltes coses, sobretot transmetre a la gent que les coses s'han de suar, que és una cosa que hem de dir tots, no? Jo que et segueixo molt per xarxes, estic, mira, Raquel em segueix el ciatodismo a punta pala, no? És a dir, l'esforç, la constància, el ser-hi, no? A vegades que els éssers humans ens pensem que això de la felicitat és una cosa que pel simple fet d'haver nascut tenim com innat i ens mereixem ser feliços. No, no, la felicitat ens l'hem de currar tots els dies. I és igual en el moment que estiguis, en les dificultats que tinguis, la felicitat hi és i ens l'hem de currar, no? Llavors, volia donar una mica més aquesta actitud dient, ei, jo això ho vaig descobrir quan estava molt cardat, tenint ansietat, però me n'he adonat que aquesta actitud, un cop ja no tinc ansietat, em serveix per fer moltes coses molt guais a la vida, no? Per disfrutar-la molt. I després volia donar-li una altra volta al llibre, que m'ho he passat molt bé i m'ha agradat molt, que és una mica agafar el món del creixement personal o de l'autoajuda, del que jo ja porto molts anys formant pipar relacionant-me amb gent del sector, i despullar-lo, no? Deixar-lo una mica en pilotes davant del lector i dir, escolta, això és el que hi ha, tinguem una mica de pensament crític, no? No tot té per què ser així, i aquí el quasi, no? No tot té per què ser sí, sinó que, ostres, potser ens estan dient molts estímuls, moltes coses, la dieta, el no sé què, el tipus d'esport que hem de fer, i potser és més escoltar-te tu mateix i decidir què et va bé a tu, no? I va una mica per aquí.
És molt important, a més, llegir-lo, perquè és senzill de llegir, està molt ben explicat, qualsevol persona ho pot entendre, és una lectura molt amena, sí, a quasi todo, heu de dir que sí, evidentment, al llibre de Ferran Casas, i, a part, has dit una cosa molt interessant, que és, has parlat de la felicitat, i les xarxes socials, per exemple, que avui en dia estan tan en vigor, sembla que tothom sigui feliç, però en realitat, quina és la felicitat real? Perquè podem veure una cara somrient i realment quan apaga aquell mòbil o aquella gravació, socorro, és una persona que no és feliç.
Aquí està. O sigui, aquest és un dels debats que plantejo en el llibre, no? Jo plantejo coses com què és la felicitat, què és l'èxit, no? què és ser ric, no? És a dir, tot això és el que intento plantejar en el llibre, perquè al final la felicitat, bueno, podríem parlar de moments en els que som més feliços. Existeix una felicitat perenne en el temps? Bueno, doncs no ho sé. Jo en realitat no intento donar resposta, sinó fer que el lector pensi justament el que tu acabes de dir, no? Ostres, un moment, jo m'estic reflectint molt amb aquesta persona que surt tota l'estona per xarxa sent superfeliç, però realment aquesta persona és sempre així de feliç? No, tots som humans i tots tenim dies bons i dies dolents. Llavors, també veu molt aquí a l'acceptació, no? De dir, escolta, no passa res, que jo tinc setmanes dolentes i mesos dolents, no? I, escolta, pues mira, fa poc vaig enterrar un amic i he passat una temporada de dir, ostres, que complicat és aquest tema, no? Però, bueno, l'acceptes i amb aquesta actitud una mica de siatodista que li dic jo en el llibre, sí que vas més enllà, no? I dius, escolta, pues estic aquí per disfrutar-la, no? I m'agrada molt una paraulota, Raquel, que és serenitat. Sempre dic, l'hauríem de dir més, no? Aquest moment que tu acabes el dia, t'estires al llit i dius, ostres, pues, no està tan malament, no? O sigui, ho faig bastant bé, no? Està bastant bé viure, no?
I a l'hivern ben tapat, si fa fred, que no em fa massa, així però encara ja és fantàstic. Doncs jo vull fer un... vull llançar un repte als oients, que llegiu aquest sí a quasi tot del Ferran Casas i que m'escriviu un mail a camins.catalunya@cope.es per dir-me o explicar quina és la vostra opinió i qui en què us ha canviat i us ha ajudat, que segur que us ajudarà moltíssim, perquè aquesta, de fet, és la finalitat del Ferran, que ja l'heu pogut escoltar i que no ha sabut dir que no ens ha dit que sí a venir aquí al programa aquest matí de dissabte.
Més faltaria, i després d'aquesta frase tan bonica que em va ser pel llibre, no et podia dir que no de cap de les maneres, Raquel.
Doncs evidentment que per mi un plaer també que m'hi deixessis participar en aquesta frase, en la lectura, que jo la recomano a tothom, i donar-te les gràcies per ser en aquest matí de dissabte amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Escoltem la cançó Wake Me Up Before You Go Go de l'any 1984 del grup Wham, on tenim com a cantant principal el George Michael. Tema que vol dir no oblidis de despertar-me abans que marxis. Amb aquesta cançó van guanyar un premi Grammy a la millor interpretació pop vocal. I jo espero que a aquestes hores estigueu ben desperts i preparats per gaudir d'un bon dissabte. Escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te, així que queda't amb mi. Fins ara.